L'entrevista.
Les 12 del migdia, aquí en aquesta casa, Ràdio Vilablareig, ja ho saben que a les 12 és el moment del programa de l'entrevista en aquesta sintonia, el 107.5 de la freqüència modulada, i també tota la gent que n'escolteu per internet a www.radiovilablareig.cat. A les 12, com hem anunciat amb la nostra programació i amb les xarxes socials, avui ens acompanya i ens fa especial il·lusió que així sigui un convidat de luxe. Estem parlant de l'Ernest Pérez i Mas, fundador i president executiu d'aquesta empresa com és Parlem Telecom, amb serveis integrals de mòbil, d'internet fix i televisió. Avui parlarem al programa d'entrevista amb l'Ernest Pérez i Mas, a qui li agraïm moltíssim la seva visita avui aquí amb tots nosaltres per ser un nou convidat del programa de l'entrevista de ràdio Vilablareig. Ernest Pérez i Mas, què tal? Molt bon dia i molt benvingut a Vilablareig. Com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé, francament. Encantat de ser aquí amb vosaltres.
Avui parlarem una llarga estona amb l'Ernest, que és empresari, però que no ve d'una família d'empresaris.
No, vinc d'una família de classe mitjana, mitjana, i vaig estudiar telecos i m'he passat molts anys treballant per altres, fins que un dia vaig decidir que havia de començar a fer coses per mi. La veritat és que he muntat diverses empreses, n'he muntat a mitja dotzena o més. Algunes han sortit fatal, d'altres encara funcionen i altres doncs les vam treure al damunt. Però no vinc d'una família d'empresaris, això sí, vinc d'una família amb gent amb ganes de treballar i sempre emprenedors.
Dos minuts que passen de les 12, avui conversarem amb l'Ernest Pérez i Mas, com dèiem, fundador i president executiu de l'empresa Parlem, que hi entrarem d'aquí uns minutets, però en tot cas, com comentava ara el protagonista, va estudiar telecomunicacions com a enginyer i després vas estudiar ESADE, Direcció General i Màrqueting, i un programa de direcció empresarial. Què et porta a fer aquest camí?
Mira, vaig començar treballant a arreglant ordinadors, desmuntant-los a finals dels anys 80, i després de seguida em van passar a la part comercial, i allà doncs veus que necessites un bagatge important per entendre com funciona el món des del punt de vista del mercat, no? Comprar i vendre productes, doncs, com que portàvem ordinadors i en algun moment els prenien de les mans, després això canvia, comences a fer carrera i veus que et manquen competències, i aquestes competències s'han d'assolir a base d'ensenyament. I per tant, doncs, als anys 90 em vaig apuntar a ESADE, fer un programa de direcció de màrqueting i de vendes, que va durar 2 anys, i després, 10 anys més tard, doncs, em vaig apuntar a un altre programa, en aquest cas de l'IES, per fer un programa de direcció general, per completar aquelles coses que et faltaven, no? Primer, la visió completa de la companyia des del punt de vista de màrqueting i vendes, i després la visió completa de la companyia des d'una visió gerencial i molt treballant l'àrea financera que em faltava.
I després de més de 20 anys ha estat treballant com a director, com a directiu en diferents projectes multinacionals en l'àmbit tecnològic. Ens pots explicar amb què? Perquè vas fer un far d'agafar avions amunt i avall, París, Londres, Brussel·les, Roma, vull dir, no vas parar d'anar amunt i avall.
Bé, a finals dels anys 90 vaig començar a treballar en una companyia que em van fitxar, al cap de pocs mesos em van fer director, country manager, que en deien, no? Director per Espanya i Portugal. Me'n vaig haver d'anar a viure a Madrid i vaig quedar-me a viure dels dimarts als dijous, per entendre'ns, no? Per tant, continuava residint a Barcelona, però... I a partir d'allà les companyies es van començar a fusionar, a adquirir, i vam acabar dintre de diverses multinacionals. I durant doncs, molts anys, fins al 2010-12, doncs vaig estar això agafant un avió els dilluns al matí com a director de divisió o com a responsable d'una àrea geogràfica al sud d'Europa, vicepresident del sud d'Europa, director de negoci d'una divisió dintre d'una gran companyia, doncs viatjant el dilluns al matí agafant un avió a les 6 del matí, després tornen els divendres al vespre, després d'anar doncs, dilluns Roma, dimarts París, dimecres Londres, a agafar el tren pel túnel, tornar cap a París, anar a Amsterdam, en fi, tot això, no? Aquesta vida durant molts anys és divertida, aprens moltes coses, però també és molt cansat.
En totes aquestes ciutats es parlen diferents idiomes, em sembla que el protagonista d'avui, l'Ernest Pérez i Mas, domina un bon reguitzell, el català, el castellà, anglès, italià, francès, portuguès, alemany i fins i tot el rus.
Bueno, ja que hi vagi peruixquin i ploja, perquè fa molts anys que se'm va rovellar.
Sí, sí, per ser rovellat, déu-n'hi-do, no?
Però fa molts anys que se'm va rovellar. Però si vaig estudiar rus a finals dels anys 80 i alemany als anys 90, són els que se m'han rovellat, els altres els practico habitualment encara avui en dia. I per tant, doncs, m'hi bellugo bastant bé.
Anem a Parlem. 5 minuts que passen de les 12. Avui conversarem i parlarem una llarga estona amb l'Ernest Pérez i Mas, d'aquesta empresa com més parlem, i tot comença amb una data molt simbòlica, com va ser la Diada del 2012. Què va passar un 11 de setembre del 2012?
Doncs mira el que et deia, no? Jo estava treballant a multinacionals, portava una divisió de negoci, en aquest cas era el responsable d'Europa Continental, per una companyia nord-americana, però basada a Gran Bretanya, i aquell dia, sortint a Barcelona, jo vivia al centre de la ciutat i vaig estar una hora a peu per passar del carrer, del passeig de Gràcia, d'una travessia, no?
Una hora?
Una hora per caminar per una travessia, no? I vaig dir, ostres, aquest país ha canviat, les reclamacions eren diferents, no? Es va començar a parlar d'independència, cosa que fins aleshores ningú no en parlava, i vaig dir que vaig pensar que aquestes coses m'havien d'afectar d'alguna manera, no?, la meva vida, i perquè és una idea que sempre he tingut des que tinc consciència política. I l'endemà me'n vaig anar a Madrid amb una fira i vaig veure que hi havia 40 i tants operadors mòbils virtuals i cap no era català. I vaig parlar amb un amic meu de Madrid i li vaig comentar i em va dir que em donava un cop de mà perquè jo no en tenia ni idea.
I fins llavors no hi havies posat, en cap moment no te n'havies donat compte que no hi havia cap companyia en català?
No, jo havia fundat tres companyies de tecnologia diferents que van acabar malament mentre treballava amb altres companyies, per tant hi participava amb capital i amb suggeriments, no estava a l'execució. Però no me n'havia donat, la veritat era, de vegades vius en un món i agafes les coses per inèrcia, no? La cosa, allò que en diem el banals, no? Llavors les coses són així perquè sempre han sigut així, fins que arriba un dia que amb un canvi de xip per qualsevol raó doncs te n'adones. I a l'AVE de tornada vaig començar a fer el pla de negoci per fer una companyia que en aquell moment en dèiem ètnica, perquè al moment en què començaven a aparèixer els operadors de telecomunicacions ètnics, entesos com els dels romanesos a Espanya, per exemple, o enfocats en un mercat determinat de gent que vivia fora d'aquell territori.
Clar, parlàvem d'aquesta dia del 2012, es recorda la dia de l'11 de setembre el 1714, i vosaltres també el teniu molt present amb el vostre número d'atenció al client, no feu el 1714, sinó que feu el 1713.
Mira, un any abans, veus, quan les coses eren molt diferents.
Clar, vau decidir fer 1713 i no 1714.
El 1714 estava ocupat.
Estava ocupat, però el volíeu fer amb el 1714.
Sí, volíem fer 1714, però estava ocupat, em sembla que era per una companyia de targetes de crèdit, i vaig intentar batallar per aconseguir-ho, però no hi va haver manera, i al final doncs vam agafar un altre número referent, mira, doncs n'hi traiem un mes i serà un any abans del desastre.
Ho comentaves, en aquell moment a Ernest hi havia companyies petites, però amb el teu pla de negoci que ara comentaves l'endemà de la Diada, el 12 de setembre tornant, ja volies que fos d'àmbit nacional i també d'aquí el vostre eslògan, parlem la meva.
Sí, de fet, veus una mancança en el mercat, no?, que coincideix a més amb una idea que tens tu, i això sempre doncs ajuda moltíssim per poder-la executar. I com que no hi havia una companyia d'àmbit nacional català, doncs s'havia de crear. I el Per què és la meva neix d'un poema de Peles Mestres que parla de l'idioma, no?, de la llengua, que és de finals del segle XIX, començaments del XX. I aquest poema doncs el vam declinar, el vam treballar amb la companyia de comunicació i vam fer aquest eslògan que va començar primer Per què és la meva, que és el de l'idioma, després Per què és la teva i ara és Per què és la nostra.
5 minuts i seran un quart d'una. Avui conversarem una llarga estona, ja ho estem fent amb l'Ernest Pérez i Mas d'aquesta companyia Com és Parlem. Estem en aquest 2024, en aquests finals del 2024, més de 20 anys. No sé quins problemes et trobes ara que recordem aquests inicis, perquè tenim entès que per començar necessitaven ni més ni menys 6 milions d'euros, fins al punt que fins i tot el protagonista d'avui es va vendre el seu pis, el seu patrimoni de l'Eixample de Barcelona.
Sí, mira, el pla de negoci el vam iniciar, ho vaig fer jo mateix, després vaig col·laborar amb altres persones i el pla de negoci indicava que calien 6 milions d'euros per fer llançament de la companyia. Vaig fer més de 50 visites amb inversors, la veritat és que només dos van voler-hi participar i per tant doncs vaig recaptar al voltant de 2 milions d'euros.
I faltaven uns quants?
Faltaven, sí, 4, no? Llavors, en aquest moment, hauria pogut fer dues coses, continuar fins a buscar la resta o tirar endavant. i hi ha vegades a la vida que has de decidir doncs, a arriscar, no? Com dèiem una...
Qui arrisca no el pisca, diuen.
Qui no s'arrisca no pisca, exacte. I llavors doncs, vam decidir tirar endavant, o vaig decidir tirar endavant, i per donar una mica de solvència a la situació, sobretot personal, doncs jo m'havia comprat una mica abans amb la meva dona un pis modernista a Barcelona, que l'havíem restaurat, un principal, i vam fer allò tan típic de vendre la casa i anar de lloguer.
Li dius a la teva dona, parlem, que m'he vengut al pis? No sé què et va dir. Volia parlar la teva dona quan li dius m'he de vendre el pis?
Bueno, sempre hi ha discussions, no? Però a la vida jo he pres 3 o 4 decisions, aquesta en va ser una, i li vaig explicar, li vaig fer entendre i em va donar suport.
Sí? Sí, total? Sí. No és allò de... Bueno, t'has tornat boig?
Bueno, això va ser la primera impressió. T'has tornat boig.
Però després
i
es va relaxar,
no?
I et va dir fem-ho?
Sí, però suposo que quan portes anys al costat d'una persona entens que té la capacitat o té la fermesa per tirar endavant les coses i que no són un foc d'encenalls.
5 minuts i seran un quart d'una, avui conversant amb l'Ernest Pérez i Mas. Esclar, un empresari se l'ha de jugar moltes vegades i sempre tenint clar això de la incertesa i en aquest sentit pensant que pots quedar sense res. No sé com es porta tot plegat això.
Doncs sang, suor i llàgrimes. Hi ha hagut vegades en què m'he despertat algun dia, veus les altes, les baixes, veus que no tens diners per poder pagar les nòmines i això doncs et fa mal, no? Et fa mal i costa molt, no? De vegades d'aixecar-se del llit, però s'ha de fer perquè no hi ha cap més solució. I jo, quan vam començar la companyia, el nostre lema és Donec Perficiem, no?
Sí,
Fins al final.
Fins la victòria.
Fins que guanyem, no? I per tant, que com sabeu, era l'emblema que portaven les Reials Guàrdies sí, Catalanes del 1904. Bueno, aquest era el de la coronela, el de la Real Guàrdia Catalana de l'Arxiduc Carles d'Àustria, era aquest altre, no? Era Donec Perficiem. Però sí, i per tant, doncs aquest és el meu lema, no? Fins al final, aquí no hem de fluixar, aquí hem d'anar sempre per totes i la nostra ambició ha d'anar acompanyada de la nostra capacitat de treball i de sacrifici, i les coses són així, si no, no te'n surts.
Tornarem a parlar, però en tot cas, ara que parlaves d'aquest 1714 i aquests exèrcits, tu també vas trepitjar a l'Emili, te'n vas anar del país i te'n vas anar cap a València.
Bueno, jo vaig fer l'Emili als anys 80 i la vaig fer com a oficial de complement. Però no vaig passar 6 mesos fent de la que en deien cavallero aspirante i després em van donar un uniforme i una estrella i era alferes de complement d'enginyers de transmissions. I vaig anar a una caserna de València. La
I
caserna...
què hi feies amb aquesta enginyer d'informacions?
Doncs anàvem, bueno, estava dintre de l'exèrcit i per tant doncs, dintre d'una unitat i el que fèiem doncs, era portar els soldats, fer gimnàstica, diversos exercicis, la típica formació militar i després doncs, a pràctiques d'agafar tota una sèrie de combois i portar-los dalt d'una muntanya i fer maniobres que si atacaven els russos o no sé qui i doncs, allà doncs, plantar els equips de telecomunicacions de l'exèrcit que eren unitats bastant antigues de la Guerra de Corea i que amb prou feines funcionaven gaire, però vaja, vaig passar 6 mesos així.
I moltes que encara no funcionen.
Bueno, no ho sé.
Això diuen.
Com que fa 3 anys els hi van fer la comanda més gran de material militar, doncs segurament que ara els equipaments són millors, no?
Què recordes d'aquell temps? Perquè, esclar, eren temps convulsos aquells.
Mira, jo estava a la caserna d'on els 5 anys abans havien sortit els tancs per la ciutat de València. No?
Que fort.
Sí, home, sempre veus com és la gent de dintre i m'interessava conèixer l'exèrcit i sobretot els seus comandaments des de dintre per saber com pensen, no? És la millor manera de després poder tractar la gent, no? Saber com pensen. És un sistema molt rígid, sobretot també molt passional, molt racional però molt passional i vas veient doncs, com funciona i bueno, és una experiència més a la vida, no? El dia que me'n vaig anar el capità em va dir que estava bastant admirat que amb les convincions que semblava, que a ell li semblava que jo tenia, que hagués aguantat allà 6 mesos amb absoluta enteresa. Dic, mira, ens hem d'adaptar a les circumstàncies i de vegades doncs, fer veure coses per aprendre.
Perquè tu allà no t'amagaves, per tant, del teu pensament?
No, jo allà feia un perfil, intentava fer un perfil baix, però aquestes coses quan són teves es noten, no? Sempre. Es noten amb l'accent, es noten amb les opinions sobre qualsevol cosa, no? Però intentava no manifestar-les gaire perquè a mi m'interessava més conèixer que no pas que em coneguessin.
Un quart d'una avui coneixerem l'Ernest Pérez i Mas i aquesta companyia que ara torno a parlem. Una de les grans companyies és Telefònica. No sé com han estat aquestes relacions amb elles, tenint en compte que engegueu en ple procés independentista. Comencen les grans manifestacions de l'11 de setembre, més tard arribaria el 9N 2014, plena operació a Catalunya, referèndum 2017. Com ha estat això?
Nosaltres muntem una empresa, o jo monto una empresa perquè crec que hi ha una oportunitat de mercat. Després l'entorn social o polític no el gestiono, no és cosa meva, no? És cosa del país.
Sí, sí, però muntes una empresa catalana.
Sí, però això no
i
és tant...
I que es defineix en 1714, que no va poder ser, 1713.
Sí, 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 però això obeeix a una idea de determinar un públic objectiu, un buit de mercat, no? Com vosaltres feu a Ràdio Vilablareig, no? Sou l'única companyia, l'única ràdio que té emissores que tota la música és en català, no? Però vull dir que és un projecte empresarial, no és un projecte polític. És un projecte que no té cap suport polític, ni té cap partit al darrere, ni té cap suport de cap govern. No? Nosaltres ho hem fet tot amb recursos propis i recursos privats. No? És veritat que l'entorn doncs, ha funcionat o ha deixat de funcionar, perquè portem 10 anys, no? I per tant doncs, les coses pugen i baixen. I al començament, les relacions amb Telefònica, doncs jo vaig comprar una companyia que tenia un acord amb Telefònica, vaig pagar una quantitat important de diners per la meitat del capital i quan vam intentar activar el contracte amb Telefònica, Telefònica s'hi va negar.
S'hi nega.
I ens va dir la raó. Jo no hi vaig anar per evitar que s'enveiés massa el llautó, no, per dir-ho d'alguna manera. Però vaig estar...
A qui vas enviar?
Doncs en aquell moment tenia un soci que després va desaparèixer, que era el primer director general d'Euskaltel, que era basc. Llavors ell ja havia treballat a Euskaltel i per tant doncs, tenia molt bona relació amb Telefònica i la raó que li van donar quan van tornar va ser que havien parlat amb altres instàncies polítiques del país i han decidit que no és moment d'apoyar un operador català. Vaig dir, però escolta'm, això és un projecte empresarial. Jo si som el 2014 o el... En fi, no soc... Això no és un projecte polític, és un projecte privat empresarial, no? Però tot i amb això no van voler activar el contracte i la seva resposta més va ser que tenien un munt d'abogados ociosos que per ocupar-se de les possibles demandes. I en aquell moment, doncs, va coincidir que vaig començar a parlar amb Orange, no?, per buscar alternativa. I en el camí vam coincidir amb un fons d'inversió català que es diu InverReady, que havia invertit uns 2 anys abans o 3 anys abans amb una companyia que es deia MassMobile,
sí,
que en aquell moment petita, i de seguida amb MassMobile, amb el seu CEO, que actualment és el CEO de Masorange, no?, amb el Meinrad Spenger, doncs ens vam entendre ràpidament i ens va donar suport amb l'aportació de capital i amb l'aportació de recursos tecnològics per començar, perquè pensava que era jo sol i poca cosa més. I així vam començar amb el suport tecnològic de MassMobile el primer dia.
I ara amb Telefònica hi ha relacions?
Bueno, amb Telefònica hi ha relacions de competidors. No tenim cap relació més enllà d'aquesta de ser uns competidors i ells tenen el seu model de negoci, nosaltres uns altres, ells són uns mostres internacionals molt grans i nosaltres som una companyia, diguéssim, d'àmbit local molt petita. Per tant, no crec que tinguem massa relació, tot i que amb els seus directius a Barcelona ens coneixem personalment i, evidentment, doncs, són gent educada i, en fi, alguns fins i tot són bona gent.
No. Uns monstres, ara, si em permet, també comprats en part per a Aràbia Saudí.
Sí, mira, Aràbia Saudí, el govern d'Aràbia Saudí va comprar el primer 5%, després el govern espanyol té capacitat de veto per damunt del 5%, els va permetre adquirir un 4,9 més, per tant, en tenen el 9%, 9,9%, gairebé el 10%, i ara han comunicat a la premsa que volen tindre'n el 2% més, el 12%. Aquest moviment coincideix amb el temps quan fan aquest anunci en què el govern espanyol diu que per evitar la internacionalització o que el control de la companyia que ells consideren estratègica passi en àmbits de gent exterior, que haurien pogut vetar per damunt del 5%, doncs no ho fan i llavors ells agafen una participació del 10%. Per tant, avui en dia... Telefònica tindrà el 12% de capital de STC, que és la companyia saudí, controlada pel govern saudí, i el 10% controlada pel govern espanyol. Per tant, el 22% del capital estarà en mans del govern espanyol i el govern d'Aràbia Saudí.
És molt, això, eh?
És molt i és un retorn als anys 80 o anteriors i que va contra la lògica de la Unió Europea, de la llibertat de mercat, perquè, evidentment, això ocupen els llocs del Consell d'Administració, els llocs d'influència... i després ens estranyarem de que passin coses i hi hagi decisions de negoci o de mercat que afavoreixin determinades companyies quan formes part del mateix entorn, doncs, en fi, és el que passa. No crec que tingui cap lògica i no és un moviment que s'hagi produït a altres països europeus.
Quines decisions creus que poden passar a partir d'ara?
Bueno, a veure, no ho sé, no? Però els concursos que es publiquen, en fi, si tu formes part del Consell d'Administració d'una companyia, tens informació privilegiada, no?, per activar la influència. Totes aquestes coses que són molt subtils, que sovint són en un costat o altre el tall de la navalla, doncs segur que es produeixen, les interaccions, no? En fi, tot això no augura un comportament de lliure competència en el mercat.
20 minuts avui conversant amb l'Ernest Pérez i Mas, el fundador, i que sap més coses en aquest sentit de Parlem, per això el tenim avui al programa de l'entrevista. Deies que la Generalitat no forma part de Parlem, en tot cas sí que teniu uns quants ajuntaments, però és curiós que de moment fins ara havien governat els partits independentistes i no ha pogut entrar a la Generalitat. Ho heu intentat?
Sí, ho hem intentat diverses vegades, crec que hem fet molt bones propostes. De fet, l'últim concurs que va haver-hi de connectivitat de la Generalitat, que dona connectivitat a les 6.000 i escaig ubicacions que té el govern de la Generalitat a diversos llocs de Catalunya, ens vam presentar, vam fer un concurs dividit en dos lots de 3.000 punts més o menys cadascun, i s'hi han presentat tots els operadors, no? els quatre grans i nosaltres, i nosaltres vam quedar segons en tots els lots, i curiosament va quedar primer el que ja tenia la competència en connectivitat, no?
Que era?
Telefònica. Llavors, la veritat és que la gent de vegades es pensa que Parlem és una companyia que té el suport del govern, dels partits polítics, i ja veiem que no és el cas. En qualsevol cas, no ens afavoreixen mai en cap decisió de mercat.
Estem parlant amb l'Ernest Pérez i Mas. La vostra primera factura, a principis del 2015 Parlem, va ser, si no tenim equivocat, 8.000 euros.
Correcte.
I aquest gener d'aquest 2024, en quant heu arribat facturant, Ernest?
Una mica més de 4 milions.
De 8.000 euros a una mica més de 4 milions.
Sí, amb 9 anys. I ara esperem que l'any vinent, doncs, la factura sigui d'un import encara més elevat, no? És un moment de creixement de la companyia. De fet, som de les companyies que més creix avui en dia. Som de la companyia que té la taxa de baixes més baixa, és a dir, la nombre de gent que se'n va. Som de les companyies mitjanes que té la taxa més baixa. I això ho basem no només amb la proximitat, amb aquesta catalanitat que practiquem de manera natural, sinó que més perquè som la companyia que té el millor servei i la millor qualitat segons...
D'atenció al client.
Sí, de l'actual Regne d'Espanya, segons que diu la OCU. Per tant, no és que ho diguem nosaltres, sinó que diu un organisme, diguéssim, independent, amb el qual no hi tenim cap tracte i, de fet, ni els coneixem.
Qui també diu coses de vosaltres és un tal New York Financial Times, que suposo que ja ho deu saber el protagonista que n'està al corrent. Va reconèixer que Parlem era de les 200 empreses que creixia més a Europa.
Sí, això va ser fa 3 anys i ens van tindre el primer any en les 1.000 companyies del Financial Times que més creixien a Europa, i el segon any estaven entre les 200. Bé, al començament, quan comences, doncs és relativament simple, no? Passar de 2 a 4 o de 4 a 8 o de 8 a 16. No? Passar de 16 a 32, a 32 a 64, això ja costa més fer-ho en 12 mesos. Però vaja, sí, hi hem estat 2 anys en aquell rànquing del Financial Times com una de les 200 companyies europees que més creixien.
Perquè, si em permet, què queda perquè Parlem sigui líder a Catalunya, que de ben segur és el seu objectiu més ambiciós?
Mira,
queda molt?
Depèn. És a dir, nosaltres ara tenim al voltant del 3-4% de la quota de mercat. El 90 i escaig està en mans d'altres companyies, pràcticament la immensa majoria està en mans de 3 companyies, que ara en queden 3 companyies competidores grans rellevants. Per ser líders haurien d'arribar al 15% de quota de mercat. Llavors, per una part, tenim la manera de fer-ho és créixer orgànicament com fem ara, amb els milers de clients que captem cada mes, evitant que se n'en vagin gaires, que és el que evitem, doncs, donant un bon servei i tenint uns preus justos i una oferta de serveis, doncs, adequada al que demana el mercat. I per altre costat, el que m'agradaria és aconseguir que créixer a la còpia de fusionar més companyies. Nosaltres anem...
Ara n'heu fet una fusió bastant important, que és un dels temes que volia entrar ara, també.
Bueno, nosaltres hem adquirit al voltant de 12 companyies, no? 12 companyies de telecomunicacions, i per tant crec que encara a Catalunya hi ha espai per entre els pocs companyies mitjanes que quedem, perquè la majoria han estat adquirides o per companyies espanyoles o per fons d'inversió espanyols. Doncs crec que les companyies escasses que quedem a Catalunya haurien de treballar per acabar de fusionar-nos i crear una companyia mitjana gran, no? Nosaltres ja tenim ara més de 250.000 serveis entre fixos i mòbils i per tant ja comencem a ser una companyia potent, tant des de vista de facturació, de volum de negoci, tenim EBITDA positiu, per tant guanyem diners, això ens assegura la continuïtat de la companyia i crec que hem de ser el pal de paller de la generació d'un operador de telecomunicacions gran català amb la seu en aquest país.
D'aquí ha sortit aquest grup Parlem, i no només aquí al Principat, sinó que també hem anat al País Valencià.
Sí, perquè a part que vaig fer l'Emília a València, per tant conec una mica aquella ciutat i aquella zona, i després he tingut molta relació. De fet, el primer treballador del Parlem era un d'Alcoi, no? Era el director d'informàtica.
Encara hi és?
Hi és ara, però a nivell està com a consultor nostre, ara. I per tant sempre he tingut molta relació amb el País Valencià i la veritat és que amb la mentalitat aquesta de Països Catalans, el meu territori és allà on Jaume I hi va plantar la senyera, doncs amb més o menys matisos, però crec que tenim una oportunitat de negoci important també per donar sortida a una població que també existeix i ho demana, no? Que té un sentiment de proximitat declinat d'una altra manera, amb uns altres matisos, i vam comprar un parell de companyies, després vam comprar dues més, i al País Valencià doncs ara en tenim quatre companyies que havíem comprat, que ara s'han unificat, i tenim una única companyia que es diu Aprop, que està creixent bastant amb una proposta de valor i de preu una miqueta diferent, perquè el País Valencià econòmicament és del punt de vista de competències diferent. Hi ha més de 400 operadors locals al País Valencià.
400?
Sí, sí, sí.
Sembla una barbaritat.
És una barbaritat.
Perquè aquí a Catalunya quants en tenim?
Aquí n'hi haurà una vuitantena.
I a València?
400. El global d'Espanya és 1.000. Mira, el desenvolupament del negoci dels operadors locals va començar a la costa del Sol, Múrcia i la part d'Alacant, perquè hi havia la distribució inicial dels senyals que arribaven per cable,
sí.
D'allò del Canal Plus i totes aquelles coses. Llavors, molts electricistes de cada poble doncs, començaven a distribuir el senyal de Canal Plus a través de cables coaxials, després van canviar el cable coaxial per passar-hi telecomunicacions, van començar a desplegar fibra òptica, i aquest fenomen, doncs, des de la zona d'Alacant, Múrcia, és el fenomen inicial, la Costa del Sol també és el fenomen inicial de la creació d'operadors locals. I se'n van crear molts, i aquest també és un fenomen que està desapareixent perquè moltíssims estan sent comprats en aquest fenomen de consolidació de mercat per anar agafant volum.
Teniu previst, Ernest, comprar més coses?
Sí, tenim previst comprar més coses. Hem reforçat la companyia aquest estiu amb al voltant d'11 milions d'euros, entre aportacions de capital, amb increments de capital i amb...
On tens la vida fixada, si es pot saber?
Perdó?
On tens la vista fixada ara?
És el que et deia, no? A Catalunya queden algunes companyies per fusionar. L'última que vam fusionar nosaltres va ser una companyia del Pirineu, de la Cerdanya, en aquest cas, i anteriorment una del Pallars, no? I llavors jo crec que encara queden altres companyies a Catalunya i ens hem de fer forts en el nostre territori amb una companyia que arribi a tindre doncs, amb un parell d'anys a estar duplicant la quota market que tenim actualment i està més del 8-9% i amb possibilitat de traspassar el 10%, que ja seríem un líder de market.
Les que també voleu traspassar territori, voleu anar a l'estat espanyol i a Europa. Quins passos s'han de fer al respecte? Hi ha terminis amb això?
Mira, a l'estat espanyol ja hem entrat en un altre territori que té sentit, que és a Galícia. Tots els territoris són diferents i cadascú té les seves peculiaritats, no? Però també té una identitat forta a Galícia.
Esteu anant al territori, ara faltarà Euskadi, per tant.
Euskadi té la identitat, però té una competència molt més forta. Hi ha Euskaltel, que té molta presència, tot i que Euskaltel ara forma part del grup, ho va comprar MassMobil fa uns anys. MassMobil havia llançat abans una altra marca que es deia GUC per competir contra Euskaltel. Per tant, tens allà unes marques locals que fan més difícil la competència, no? Però Galícia R, que era la companyia local gallega també creada per Unión Fenosa i altres bancs, doncs també va ser creada per MassMobil, però ha deixat una mica un buit, i nosaltres hem creat una companyia que es diu Toixo, que significa argelaga, no sé si sabeu.
Argelaga.
Sí, aquella planta que punxa, que té aquelles flors grogues, no?
Parlem punxa?
No, parlem és amable. Parlem és la companyia més amable que hi ha i tractem tothom molt bé, ja ho diu tothom, no? La companyia número 1 amb atenció al client. I aquesta és la primera expansió. I la segona, ens estem mirant zones d'Europa on expandir-nos i tenim estudis de 7 zones, però això ho tinc en un calaix, ho vaig treure tant cara a l'any 2018.
Si l'obríssim, què trobaríem aquí?
Trobaríem coses del centre d'Europa, trobaríem coses de França i trobaríem coses d'Itàlia. Bèlgica, França, Itàlia, a França sobretot ja la quota de mercat és relativament senzill perquè podíem fer acords amb Orange fàcilment i a França el negoci, l'ARPU, no? L'increment, el despesa mitjana per usuari és elevada. Itàlia també m'agrada molt, jo parlo italià perfectament i m'agrada molt, però a Itàlia els ingressos mitjans són més baixos i és més competitiu. Bèlgica és un altre territori també multilingüe i amb diverses entitats on estaria molt bé entrar-hi, ho estem estudiant, i a Bèlgica els ingressos per mitjans també són elevats.
Però el principal quin seria? El que t'agradaria entrar primer?
Doncs aquell on l'oportunitat d'entrar de la mà d'algun operador sigui fàcil, i això doncs segurament França i Bèlgica són els dos on sigui més fàcil.
Perquè és complicat, no?
És complicat arribar amb els acords, però la gràcia és que Parlem és una companyia que porta 10 anys, és un model d'èxit. Jo he anat a explicar el model de Parlem a diversos operadors internacionals.
Què els explica, si em permets, Ernest?
Doncs que som l'operador regional europeu de proximitat basat en una proposta de Value for Money. Llavors, això el sobta perquè tots els operadors virtuals intenten competir per preu o per algunes prestacions que el mercat jo crec que no acaba de valorar bé i ho van buscant nínxols, però curiosament Europa, que és una zona amb moltíssimes identitats locals diferents, moltíssimes llengües diferents, més enllà de les oficials a cada lloc, doncs em sobta que no existeixi, no, aquest model. I quan l'he explicat a Berlín o a Amsterdam fent presentacions, després hi ha cua de gent que m'ho ve a demanar perquè volen sortir de la competència només per preu.
La competència és molt ferotge o això és el que ens arriba a la ciutadania?
La competència és molt ferotge, els preus estan baixant moltíssim, l'endeutament de les companyies del sector és altíssim i això ha de portar necessàriament a una concentració d'operadors per tornar a pujar...
Perquè això et preocupa?
Com a sector, és un sector en deflació, és a dir, el volum de negoci dels sectors dels operadors de telecomunicacions fa 8 anys era de 30.000 milions d'euros de tot l'actual Regne d'Espanya, i l'any passat va ser de 24.000, 23.000. Per tant, vol dir
que... I anem baixant.
Bueno, l'any passat es va estabilitzar i no va baixar. Probablement enguany baixarà una miqueta més per aquesta competència de preus, sobretot per l'entorn d'altres operadors que han entrat d'altres territoris. Sabeu que la fusió de MassMobile i Orange, que ha creat MasOrange, ens ha obligat la Unió Europea ha obligat a donar una part de la xarxa a un altre operador, que és Digi, que és romanès, que competeix molt per preus. I aquesta competència tan ferotge fa que les companyies estiguin molt endeutades i acabin fent doncs zeros. L'any passat es van perdre 8.000 llocs de treball a tot l'estat en aquest sector, no? Per tant, és una situació complicada. Nosaltres continuem creixent perquè tenim una proposta de valor diferent i no som una companyia gaire endeutada. Per tant, tenim aquesta flexibilitat de continuar creixent i aprofitar les oportunitats de creixement inorgànic doncs comprant o adquirint o fusionant altres companyies per fer una companyia més gran.
En quant esteu de deute?
Doncs el nostre deute bancari actualment està al voltant de 11 milions d'euros. L'EBITDA superarà aquest any els 6, per tant estem en una relació d'EBITDA versus deute de per sota de 2, quan l'habitual en el sector és estar al voltant de 4 o entre 4 i 5.
I a treballadors, parlem de treballadors, quants sou?
Ara som al voltant de 180.
180 treballadors. I pràcticament a tot el territori, vull dir, avui estàs a Vilablareig, però teniu coses a Girona, a les grans capitals i sou.
Sí, a Vilablareig no hi som, però...
És el reducte que us falta, ara potser avui que tenim l'Ernest segur que agafarà després la carpeta i posarà, hem de ser a Vilablareig.
Bueno, mira, som a Martinet de Cerdanya, a Olot, a Sant Joan les Fonts, som a Girona, som a Barcelona...
A Salt, a l'Espai Gironès.
A Salt, som a Taradell... a Gelida i després...
Vilablareig hi haurem de ser?
Home, doncs no ho sé si haurem de ser, a mi m'agradaria ser tot arreu, no? Des del punt de vista d'operació segur, des del punt de vista de nucli de treballadors doncs sou tan a prop de Girona que potser no caldrà.
Avui estem parlant amb l'Ernest Pérez i Mas, 5 minuts que passen de 2:15. Sempre s'ha parlat allò típic de la gent que ens escolten als ciutadans de carrer, Ernest, a la dificultat de canviar de companyia i també el problema que qui més que menys li preocupa sobre si com serà el tema de la cobertura.
Doncs això no s'hauria de preocupar la gent.
No?
No. Això era una
perquè
cosa.
Saps que són les grans preocupacions.
Sí, sí, però són preocupacions que nosaltres no reeixim gaire a comunicar-les bé, perquè no és una preocupació. Nosaltres tenim acords amb operadors mòbils de xarxa, en aquest cas ara amb Masorange, per tant té la cobertura antiga de Yoigo, més la d'Orange, i a més té acords de mutualització amb Telefònica. Per tant, si no hi ha una cobertura que funcioni, salta l'altra. Per tant, des de Parlem, qualsevol client de Parlem pot tindre les tres cobertures de mòbil. I a nivell de fibra, quan vam fundar la companyia vam comunicar que ho faríem sobre la idea de fer una companyia amb clients llogant les infraestructures a diversos operadors i després doncs proveir nosaltres el servei. Al començament em van dir que estava boig, que això no funcionava així, que funcionava a desplegar, però esclar, penseu que a Catalunya hi ha 3,3 línies de fibra òptica desplegades per habitatge.
Em sembla una barbaritat.
És una barbaritat. A tot Espanya hi ha 73 milions de línies de fibra, d'accessos de fibra allà a les llars i al voltant de 20 i pocs milions de llars. No?
I amb aquests sistemes impremets que estem en aquest món tecnològic, ara entrarem on tot va tan de pressa, tu creus que hi ha fibra òptica per temps?
La fibra òptica durarà força temps, el desplegament de 5G, que podria ser una alternativa.
És que hi volia anar també, el 5G no arriba a molts de llocs.
No, ni arribarà.
Ni arribarà?
No, zones rurals no, perquè el desplegament requereix 10 vegades més potència, per tant té 10 vegades menys abast, necessites un desplegament de cobertura territorial de més antenes, és més complicat. Llavors, a les àrees urbanes segur que tindrà una bona incidència, a les àrees de rurals jo crec que no. I el 5G no l'esperem fins d'aquí doncs, entre 8 i 10 anys. No? El 5G
8 ara, i 10 anys, me dius?
El 6G, sí.
No, el 6G. Vull dir, jo dic el 5G.
El 5G ara tenim el que en diem non-standalone, NSA, que vol dir que és un 4G millorat. El 5G real estarà disponible entre un any i mig i dos, aproximadament.
A tot el país, tu creus?
A tot el país no, a les zones urbanes sí, i a les àrees de trànsit. Però, no sé, jo tinc unes vinyes al Penedès, amb un poblet que té 120 habitants.
Allà arriba?
No, i no crec que hi arribi.
Sí. Què arriba allà?
Allà, doncs mira, ara hi ha DSL encara.
Encara hi ha DSL?
Hi ha DSL a les Masies, perquè la meitat de la gent viu a les Masies, són pagesos que cuiden
la vinya.
Almenys han
superat el mòdem, vull dir.
Bueno, no pensis, però no sempre hi arriba. I llavors hi ha algunes connexions de satèl·lit, que és l'altra alternativa, tot i que tampoc no és gaire estable. I d'aquí l'any vinent, probablement, amb els programes que té els governs espanyols diferents d'impulsar el desplegament de fibra òptica amb subvencions, doncs hi arribarà la fibra òptica i nosaltres l'estarem operant en aquest poblet. No? Per tant, jo crec que la gent potser no ho sap, no? Però l'estat espanyol és el segon país del món després de Corea del Sud amb més taxa de fibra òptica per habitant.
No ho sabia, això.
Sí, és realment brutal.
El segon país després de Corea?
Sí, de Corea del Sud.
5 minuts i seran 3 quarts d'una, 40 minuts de ràdio avui parlant tranquil·lament amb el director de Parlem, com és l'Ernest Pérez i Mas. Estem en plena revolució digital i sobretot amb aquest tema que també vull entrar, com és el tema de la intel·ligència artificial. Vosaltres ja us hi heu posat?
Sí, tenim diverses aplicacions d'intel·ligència artificial que ens faciliten, vam començar amb un robot, amb machine learning, per atendre la gent, no? Que es diu Laia, que vol dir la intel·ligència artificial, perquè coincideix...
No el nom de noi, No.
Bueno, coincideix amb el nom d'una filla meva, però...
Ah, que curiós!
Sí, és curiós, hi ha moltes curiositats, en parlem. Però és la intel·ligència artificial i això ho apliquem doncs, per les interaccions amb els clients, les apliquem per feines repetitives. I això comença a funcionar així. No fem servir de moment IA generativa perquè no té massa, no li veiem una aplicació
de moment
encara.
De moment, mira, algun moment ens hi posarem, per tant?
A la nostra nova seu, a la Diagonal, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, i aquí m'agradaria que hi hagués un punt d'exhibició de com la intel·ligència artificial s'aplica a la vida real de les persones, no? I estem pensant si posem alguns elements en els propers mesos d'explicació de com això pot afectar realment la vida de les persones i els negocis.
Anem a parlar de partners. Quins serien els més importants que teniu al Parlem?
Home, com a partner tecnològic en aquest moment és Masorange, que és el que ens proveeix la majoria de les fibres i de la telefonia mòbil. tenim fibra pròpia desplegada, tenim més de 100.000 punts de fibra òptica desplegada, però diguéssim que Mas Orange és el nostre partner principal.
Camí de 3/4 d'1, pràcticament 45 minuts de ràdio i conversant tranquil·lament parlant amb el director general de Parlem. Anem al tema de patrocinis perquè us en feu un fart, eh? Tant amb la llengua, la cultura, els esports, per exemple, aquí a Vilaureig tenim a pocs metres dels estudis la Ciutat Esportiva del Girona. Vull dir, us en feu un fart en quant a patrocinis?
Sí, una companyia d'un país crec que ha de patrocinar les coses del país, no? Si no, qui ho faria, no? Fem patrocinis de castellers, de concerts, de teatre, i després entrem també en el món de l'esport, no? De fet, quan el consumidor, nosaltres també som el que consumim, i quan volem un model de territori de país també hem de mostrar amb el que consumim, perquè després les companyies inverteixen, generen llocs de treball i patrocinen les coses d'un territori o d'un altre, no? I això és el que fem a Parlem, perquè som una companyia d'aquí.
El primer, quin va ser, si es pot saber?
El primer patrocini, doncs mira, ara no me'n recordaria, però potser van ser els Minyons de Terrassa, com a colla castellera. A mi m'agraden els castells, jo era de la colla dels castellers de Barcelona, tocava la gralla, fa uns quants anys.
Encara toques o la tens per allà algun lloc?
La tinc per allà amb el tudell sec.
Però en algun moment allò dius, vaig intentar aviam com sona?
No, perquè tinc els tudells secs i a més la meva dona no em deixa, que diu que allò és xorda, no? I per tant, doncs...
Però en tot cas deus anar, continues et veient...
Sí, els castells m'encanten. Vull dir,
continues anant a plaça.
Sí, sí, quan hi ha Sant Fèlix a Vilafranca no m'ho perdo, i altres trobades també, i ara hi haurà el concurs de Tarragona enguany, i aquestes coses a mi m'apassionen molt, els castells. Jo diria que va ser els Minyons de Terrassa, un dels primers patrocinis rellevants que vam fer. Ara, com saps, doncs fem el Girona, no? Sí, que li donem suport pel darrere.
És que el Girona us hi vau posar ja quan el Girona estava a segona.
Sí, ens hi vam posar a segona, ens van vindre a explicar un projecte amb un equip capaç d'executar-lo des del punt de vista directiu, des del punt de vista de recursos, i ens ho vam creure i vam donar suport, i estem molt orgullosos de donar suport al Girona, no? Aquest orgull gironí que comença a escampar-se per tot arreu, i que a més ha creat una afició en volum que no existia i que vist amb 3-4 anys de perspectiva és un canvi brutal, no? I ara, des de fa una setmana, comencem a patrocinar el Nàstic de Tarragona com a patrocinadors principals.
Un al cul, l'altre a la samarreta.
I l'altre a la samarreta al pit, sí. En fi, com el lema dels castellers, no? El mateix. Donen pit i aguanten pel darrere.
Què li sembla a Mitchell?
El Mitchell és un fenomen professional.
És que, a més, clar, és part de Parlem, vull dir, l'heu fet servir moltes vegades amb imatges promocionals i vídeos de l'empresa.
Sí, perquè és un treballador incansable, una persona que a més té una capacitat d'elaborar i de pensar i de fer la feina ben feta, i que a més ha demostrat un model d'integració. Quan al camp del Girona canten Mitchell català, és perquè és cert, no? Ell va vindre aquí doncs fa 3 anys o 4, i aquest és el quart any, em sembla, la quarta temporada, i és un fenomen d'integració. Des del primer dia tindrà clar que venia a un altre territori on es parla un altre idioma i que per tant calia que l'aprengués, i això per nosaltres és un motiu també d'orgull.
Clar, es parla moltes vegades de que si hi ha gent ajudant pel país. A nosaltres ens ha passat, i a Parlem també us ha passat moltíssim. Hi ha molta gent, moltes personalitats conegudes, que han format part i formen part de Parlem.
Sí, hi ha molts actors, hi ha molta gent del món de la música, doncs gent que ve en aquest projecte i que diu que com pot col·laborar. El que és més curiós que són molta gent de la societat civil, i poca gent de la societat, diguéssim, institucional.
T'agradaria que n'hi hagués més d'aquests?
Home, un país es fa, jo crec que es fa a resultes de la seva societat civil, no? No es pot fer un país des de dalt, s'ha de fer un país des de la base.
Per tant, més civil, la política no et preocupa tant, a tu?
No, la política em preocupa poc. Un dia és blanca, de l'endemà és negra, un dia els que diuen blanc fan negre i els que diuen negre fan blanc, no? Per tant, és una cosa amb la qual hi és per allà, però amb això soc una mica italià, eh? Vull dir, hem de funcionar malgrat el govern.
Hem de funcionar malgrat el govern, ara un govern socialista, no sé com estàs vivint.
Doncs mira, han canviat ara el secretari de Telecomunicacions, que era una persona que funcionava molt bé, el Marc Real, i ara estem a l'expectativa del que ha vingut ara nou, i com que tampoc no tenim cap relació contractual amb la Generalitat, doncs pitjor no anirà, això segur.
En tot cas, si em permets, com veus el país?
El país em veig en una situació d'impàs, una mica de frenada o d'aturada, i ara el veig en un moment de reflexió. Jo crec que hem perdut molt els valors que han fet d'aquest país un país que funcionava. No?
Valors com?
L'emprenedoria, la meritocràcia, l'empenta, espavilar-se, tot això ho anava perdent i d'aquest punt de vista ens hem espanyolitzat una mica en el punt de vista dels valors d'esperar que l'Estat faci les coses i no pas que les fem nosaltres. No? Tenim una societat civil molt potent, un teixit associatiu molt important i molt rellevant i en el qual doncs, els polítics han intentat colonitzar i això ens ha portat a una aturada a l'empenta de la societat civil. Jo crec bastant en la societat i poc en el govern.
Avui tenim un gran emprenedor en aquesta conversa de 3:15, el gran emprenedor d'aquesta companyia d'èxit com més parlem. Per què n'hi ha tan pocs o no els sabem trobar?
Home, sí que n'hi ha. Parlem és fàcil d'identificar perquè és una companyia de consum, no? I les companyies de consum s'identifiquen. Però mira, un dels nostres socis rellevants, junt amb mi, és un fons d'inversió, es diu una capital, de dos emprenedors d'Osona, no? El Joan Font, el propietari de Bon Preu. I el Quim Carandell.
Aquí hi ha una relació excel·lent.
Sí, una relació excel·lent. A Osona hi ha molta emprenedoria, a Girona hi ha un munt d'empreses, quan vinc aquí ben sovint doncs, trobes molts empresaris importants, alguns són de consum, altres no. Per tant, sí que tenim un teixit molt important, molt rellevant. Jo soc membre d'un grup d'empreses que es diu FemCat i tenim un grup de més de 100 empresaris que representa el 12% del producte interior brut de Catalunya.
Però potser no se'ls dona suficient veu?
Bueno, de vegades també els empresaris busquen una mica de discreció perquè tenen certs recels sobre el poder polític i per tant no els agrada massa significar-se.
En tu sembla que no et faci ni fred ni calor.
Doncs ja t'ho he dit abans que era una mica italià i amb aquest aspecte...
Amb l'americana que portes avui encara més.
Bueno, és italiana aquesta americana. Per tant, sí, hem de funcionar malgrat els governs, hem de funcionar com a societat.
3:15, avui el protagonista que està a Vilablareig, un Vilablareig que com altres municipis, si mires cap a darrere aquests finestres que tenim oberts ja veuràs aquests fils elèctrics amunt i avall, només el protagonista ja s'ha girat i ja ho ha vist, amb una gran problemàtica que suposa una gran inversió pels ajuntaments, això d'aquest soterrament de serveis.
Sí, però això són costos de tindre un país com cal, no? Un país com cal requereix aquests costos. El que ens hauríem de preguntar és per què no ho fem. No ho fem perquè no tenim els recursos econòmics o perquè com a societat no els generem. Els generem, però aquí hi ha un tema del qual se'n parla poc, tot i que ara s'hem posat de moda des de les últimes setmanes, que és l'espoli fiscal, no? Els 20.000 milions d'euros que surten de Catalunya fruit de la generació del nostre treball i que sembla mentida que, ara no recordo exactament la xifra, però diria que són 65.000 milions d'euros els que paguem els catalans amb impostos, doncs que se n'en vagin 20.000 i que després no puguem o soterrar línies o ampliar els suports a qualsevol altra activitat, sigui infraestructures, generació d'infraestructures, sigui els suports socials, la millora de la sanitat, la millora de l'educació, que són factors claus, doncs sembla mentida que no ens queixem cada dia d'això fins que ho aconseguim.
Ens queixem prou, ens queixem poc.
No ens queixem prou, ens queixem molt poc i de vegades quan em parlo amb alguns amics dic, mira, jo si fos, m'agradaria un partit polític que digués que el govern de la Generalitat tindria un sou escàs i que tindria un sou amb incentius basats en la recuperació d'aquest dèficit fiscal, perquè això és el que ens escanya com a país, el dèficit fiscal.
En algun moment heu vingut a buscar algun partit polític per formar part d'alguna llista?
Bueno, alguna vegada sempre hi ha comentaris, però no és el meu objectiu.
Has dit que no? O has dit en parlem en una altra ocasió? No t'hi veus?
No, ara mateix no m'hi veig.
Però en tot cas hi han estat, aquestes aproximacions?
Sí, alguna vegada m'ho han dit i m'han proposat algun càrrec, però sempre dic que no.
Càrrec de?
Bueno, de la Generalitat i aquestes coses, però no és el meu objectiu ara com ara. A mi m'agrada la companyia, l'hem de fer créixer més... I en tot cas jo tinc una visió una mica anglosaxona amb això, a part de la italiana a l'anglosaxona, per la meva formació els meus viatges, i és quan les coses estiguin estables i veig que hi hagi una oportunitat, potser podré dedicar algun temps curt de la meva vida a donar suport al país, no? però ara mateix no m'hi veig i no crec que siguin les circumstàncies de reconeixement social ni de capacitat per incidir-hi d'una manera important. Per tant, val més que en passem.
Per tant, ara centrat a part de parlem amb vinyes i restaurants.
Sí, amb les vinyes fa també de 11-12 anys que tinc les vinyes. I
més o menys quan va començar a parlem, més o menys.
Dos anys abans. dos anys abans de parlar, em vaig comprar unes vinyes al Penedès. Jo sóc barceloní, però fill i net de barcelonins, però amb algunes arrels al Penedès per família, i vaig comprar unes vinyes per allà. Fem un vi magnífic, que a més té molts punts de
es diu el vi? Però ja aquí
es
som.
Es diu Heretat Mascorrubí.
Heretat Mascorrubí.
Sí, i fem uns vins magnífics de varietats locals autòctones, a més de 500 metres d'altura, i amb agricultura ecològica, i comencem a fer biodinàmica. Per tant, això, bueno, va funcionant. Li has de posar calés, si algú s'hi vol dir que el món del vi, que sabia que s'hi han de posar calés.
I estar-hi al cim també, no? Vull dir que també deus trepitjar les vinyes.
Sí, sí, a més m'agrada trepitjar les vinyes, ho puc fer poc, però hi vaig si puc els caps de setmana.
I les baremes deu ser un moment que t'has d'acostar sí o sí.
Sí, sí, la barema sempre s'hi ha de ser, i s'ha de gaudir, és el moment culminant, no, d'això, i organitzar una barema popular amb amics, amb gent del sector, i fer unes botifarres al mig de la vinya.
Això ho fem, per tant, eh?
Això ho fem, sí, sí, fem i fem... I això és molt entranyable i t'arrela en el territori, no? T'adones que quan fas una cosa a la vinya, des de que hi ha has de recuperar una vinya, uns bancals, doncs fins que veus el vi embotellat, poden passar entre 5 i 8 anys, no? I això, doncs, et dona un sentit de pau, de serenitat, de serenor, de veure que les coses són lentes moltes vegades, perquè amb les telecos són completament a l'inrevés, no?
I al restaurant hi ha els vins, també?
Sí, mira, vaig agafar fa un parell d'anys un colmado de Barcelona, que és modernista, que és del 1898.
Es diu, perquè la gent no se'n faci una idea?
Es diu Colmado Murria. És el carrer València, que en dona Roger Llúria. Té uns vitralls modernistes molt macos, amb anuncis de Nis del Mono, d'aquells d'en Cases, de les gitanes d'aquelles. I per dintre, doncs, el vam conservat tal com era, l'hem transformat en restaurant també. Ara fem cuina de la mà del xef del Jordi Vilà, que ens porta...
Estrella Michelin,
de l'Alquímia. Un molt bon cuiner, Premi Nacional de Gastronomia l'any passat, i la veritat és que funciona bé, i allà, a més, per exemple, tenim 180 tipus de vins diferents, no? Per tant, tothom qui vingui, a part de menjar els platillos que cuina el Jordi Vilà, que ho fa excel·lentment...
Platillos catalans, de cuina catalana. Aquests podem trobar, per exemple, a la carta?
Sí, home, trobarem el fricandó.
Fricandó hi és.
Fricandó hi és, el capipota hi és, el rap amb arròs negre, trobarem les mandonguilles, en aquest cas, amb gambes. Sí, fem cuina aquesta catalana evolucionada, i que funciona molt bé, perquè la idea era mantindre aquest negoci, perquè l'antic propietari, el Joan Murria, doncs ja té una edat important, i bueno, doncs no sabíem si allò acabaria com una altra botiga d'aquestes de basar de qualsevol cosa, i bueno, em va agafar la dèria de ficar-m'hi, i bueno, de moment ho hem restaurat, ho hem posat amb solfa, i ara a veure si la gent, doncs, ja hi va, i aconseguim que això aguanti com un negoci i tingui continuïtat.
Vaig acabant, què falta per fer?
Home, moltes coses.
Què t'agradaria?
Bueno, de moment, aconseguir que parlem arribi una quota de mercat referent, més enllà del 10%. Ara sóc el president de la companyia, i per tant m'ocupo de les relacions amb inversors i estratègia, fusions, adquisicions, i hi ha un equip al darrere que porta el dia a dia, i això ara em permet, doncs, alliberar la ment, sobretot per aconseguir aquest objectiu. Jo crec que això, 2-3 anys, ja hauríem de ser-hi. I després potser serà el moment de preguntar-me què més puc fer pel país, no? Què més puc fer?
Ara no t'has preguntat.
Bueno, ara crec que la meva contribució és la gestió empresarial, els patrocinis que fem, la naturalitat amb què tracto la catalanitat, però això és propi de l'ADN, no? Després hem de veure si tinc la capacitat o no de començar a fer alguna altra cosa. També m'agradaria restaurar la masia que tinc del segle XIII a Les Vinyes, no? Que és una masia d'origen templer, i per tant, doncs, fer alguna cosa més. I ja ho veurem, no? Amb l'àmbit més social podem fer alguna cosa en algun altre àmbit.
Ernest Pérez i Mas, 5 minuts que falten per la una, 55 minuts de ràdio. Avui hem parlat en aquesta pràcticament hora amb el fundador i present executiu de Parlem Telecom. No sé si voldries afegir alguna cosa més abans de tancar micròfons.
Doncs no, que la gent entengui que els esforços empresarials són els que fan un país, els treballadors també hi compten molt, la gent que li dona suport a les coses, i que la gent normal d'un territori el que hauria de fer és consumir els productes de proximitat, siguin els espàrrecs de Gavà.
Per tant, sí. Estàs fent una crida a la gent que comenci a canviar-se de companyia i que vagi a parlar.
Bueno, això hauria de ser l'efecte notori i normal de ser la primera companyia amb atenció al client, però el que vull dir és que tothom, per fer un país com cal, hem de tindre un consum de producte de proximitat.
Som un país com cal? Amb això cau.
Ens falta encara bastant. ens falta bastant.
Bastant?
Sí.
Bastant, bastant.
Bueno, ja ho veurem, però ens falta bastant.
Què ens faltaria?
Home, l'entrar a ser un país lliure.
Ernest Pérez i Mas, fundador i president executiu de Parlem Telecom, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.